L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat, en aquesta mitjoreta que pràcticament tenim per endavant per conèixer el pols informativament parlant al territori. Som a dimecres 5 de febrer de 2014, si esteu sintonitzant una de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre associades a EMUTE, és temps d'actualitat. És l'hora de l'informatiu, com cada dia l'obrim avançant el seu sumari de continguts en titulars. I avui el nostre temps d'informació l'encetarem parlant del ple de l'Ajuntament de Deltebre que va debatre àmpliament l'adquisició dels terrenys per part del seu tinent d'alcalde. Seguirem amb qüestions relacionades amb l'urbanisme. El Departament d'Urbanisme aprova inicialment el pla director dels Masets a les Terres de l'Ebre. La malaltia boca-mà-peu afecta per primer cop una vintena de nens i nenes a la població de Santa Bàrbara. Parlant de qüestions relacionades amb la salut, avui també destacarem que una entitat de recent creació a les Terres de l'Ebre, el Col·lectiu de Dones, promourà mocions contra la llei de l'avortament, que preveu el Ministeri de Justícia. Avui també parlarem de qüestions mediambientals. Els tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre estudien l'espectacular descens de peixos presents als canals en una campanya de rescat anual que enguany pràcticament s'ha reduït al mínim. I acabarem coneixent les novetats que enguany s'estan processant derivades de l'última campanya d'excavacions al jaciment arqueològic preibèric de Sant Jaume Mas d'en Sarrà, a Alcanar. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I el nostre temps d'actualitat, abans ho avançàvem en titulars, avui l'obrim anant cap a Deltebre. A l'Ajuntament ahir se celebrava sessió plenària, una sessió en la que, entre d'altres qüestions, es va debatre àmpliament sobre l'adquisició dels terrenys per part d'un dels membres de l'equip de govern, el tinent d'alcalde Gervasi Aspa. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El ple ordinari celebrat ahir a l'Ajuntament de Deltebre aprovava de forma inicial el Reglament Orgànic Municipal ROM, un instrument de regulació del règim organitzatiu i de funcionament de l'Ajuntament i dels seus òrgans que articula els drets i deures dels membres de la corporació municipal. La proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals, PSC, Esquerra, Convergència i Unió i Partit Popular. D'altra banda, en aquesta sessió es va donar compte del decret d'alcaldia 87/2014 de modificació de les delegacions específiques d'atribucions en els regidors i regidores després que Gervasi Aspa presentés la renúncia de la regidoria de gestió i planificació del territori arran de la polèmica sobre la compra d'uns terrenys a la zona del Molí dels Mirons. Precisament aquesta adquisició es va debatre amplament al punt de precs i preguntes. Gervasi Aspa continua defensant la legalitat i privacitat de l'operació.
I la dimensió que vaig fer és dir, senyors, escolteu, si tant de problema hi ha, punto, ho deixem aquí. No vull participar en res. Per què? Perquè no m'interessa. Perquè no ha sigut la meva intenció esta. ¿Vale? No ha sigut. Lo que és lamentable, és que hi hagués gent que es cregui, i que es cregui encara, la maledicència que es diu constantment. I gent que es cregui que els diners de la meva herència, de mon pare i això, els donaré al municipi.
L'alcalde Deltebre declarava que ell no és qui per destituir o fer dimitir Gervasi, ja que l'acord del govern del pacte s'està complint. José Emilio Bertomeu.
El tema de la dimissió de Gervasi i de la compra dels terrenos, pues bueno, ha sigut molt debatut este punt. Jo crec que cada grup polític ha expressat la seva voluntat i el que pensava de la compra d'aquests terrenos. Han coincidit els dos grups de l'oposició, no?, de demanar-li la dimissió. I al final, pues, jo el que he dit és el que m'he anat dient durant tots aquests dos mesos, no? Que jo no me veig en la facultat de poder-lo cessar quan ell té un partit i té uns regidors, que en total són 7, en definitiva nosaltres som 3, he sigut alcalde per les circumstàncies d'un pacte de govern són el partit d'Esquerra i el regidor d'Esquerra el que li tenen de dir si de dimitir o no de dimitir.
El grup del portaveu de Convergència i Unió continua denunciant el feu ètic i demana a Gervasi Aspa transferència, dimissió i transferència de terrenys. Lluís Soler.
En l'autor de Precs i Preguntes, com no podia ser d'altra manera, Convergència i Unió ens hem rectificat en allò que creiem totalment necessari i urgent, que és la dimissió, lo cessament immediat de Gervasi Aspa. L'ètica i la moral nostra i la de Gervasi Aspa és molt diferent, però en tot cas des de Convergència i Unió el que li demanem és tres coses. Primer lloc, transparència, cosa que ell no ha fet durant tot aquest procés, ara diu que sí que ho ha fet, si hagués hagut transparència mos hagués contestat al ple quan tocava. Segon lloc, que dimitisca, i si ell no dimitix, que el facin dimitir els seus regidors d'Esquerra Republicana, que a hores d'ara l'estan apoyant, han sortit públicament a apoyar-lo. Per tant, per mi ara l'actuació de Gervasi Aspa està legitimada per part de tots els regidors d'Esquerra Republicana, i això encara és més greu. I què li demanem per tercera vegada? Que el propi alcalde, atenent aquest alcalde, que el pugui cessar. I la tercera opció és que el primer tinent d'alcalde de planificació territorial cobrant un sou públic a hores d'ara, no l'únic que ha fet és planificar-se a casa d'ell i les seves propietats, sinó que el que ha fet és planificar el poble, la porta oest de l'entrada de Jesús Maria, a Deltebre, i per tant que transferix aquests terrenys a un justi preu a l'Ajuntament de Deltebre. Però per descomptat que en aquesta actuació que ha travessat els límits de l'ètica i la moral, des de Convergència i Unió ens reiterem en la necessitat urgent de que el cessin o que ell dimitisca.
L'altre grup a l'oposició també demana la dimissió del primer tinent d'alcalde i que els terrenys passin a ser de titularitat municipal, tal i com declarava per als micròfons de l'informatiu Joan Bertomeu del Partit Popular.
Ell ha fet una adquisició d'uns terrenys al municipi, 40 jornals en concret. Nosaltres creiem que és una zona molt important del municipi de Deltebre. El que hem denunciat és aquest fet que va fer. Li hem demanat que aquests terrenys revertisquen un altre cop al poble i li he demanat als regidors de l'equip de govern que li donen recolzament, no a ell, he demanat que li demanin la dimissió, ells. Perquè, del contrari, si continuen com diuen al costat d'ell i creiem que no ha fet res mal fet, llavors els deus seran iguals. Jo crec que aquests terrenys han d'arribar del poble, això és de li correspon al municipi del Debre, han sigut uns terrenys que van adquirir en el seu dia en unes condicions alguns voluntàries però els altres pressionats per el moment i els van obligar pràcticament a vendre, i hi ha hagut un procés d'un pont municipal on sabem que hi ha en aquell dia criminal els redactors del mateix, i això ha estat sempre una mica fos, o sigui, no ha sigut mai transparent ni ben fet. I si després de tota aquesta trajectòria que hi ha hagut arriba a este final, pues això és impresentable total. Gervasi ha de tornar als terrenys del poble, ha de presentar la dimissió i ha de demanar perdó.
El mateix plenari va aprovar per majoria la moció presentada pel grup de Convergència i Unió i subscrita pels grups d'Esquerra i PSC en relació a la continuïtat de les inversions en condicionament i millora hidràulica al Delta de l'Ebre, arran de la resolució dictada per la CHE el passat mes de desembre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
La crònica informativa del dia continua en l'àmbit de l'urbanisme. Parlem ara de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, que ahir dimarts aprovava inicialment el Pla Director Urbanístic de les Construccions Agrícoles Tradicionals de les Terres de l'Ebre, els Masets, amb l'objectiu principal de posar en valor i regular aquestes edificacions pròpies del sòl rural de la zona. Un maset és una edificació rural vinculada a una explotació agrícola que servia principalment per a l'emmagatzematge dels estris i productes de conreu i d'aixopluc. El seu valor no recau tant en les característiques individuals de cada edifici com en el fet de pertànyer a un conjunt edificat que forma part d'un paisatge i a l'ús tradicional agrícola i de lleure familiar propi del territori. Segons avui publica l'Agència Catalana de Notícies, aquesta importància paisatgística i de suport a l'ús agrícola i l'arrelament tradicional en el territori d'aquest tipus d'edificacions ha desembocat en una demanda per part dels habitants de les comarques ebrenques de dotar-se de la figura urbanística necessària per preveure la preservació de les casetes de camp existents i la regulació de possibles noves construccions, tal com fa el Pla Director Urbanístic aprovat inicialment. El pla vetlla també perquè aquestes construccions no deriven cap a altres usos no compatibles amb el sòl no urbanitzable. El passat mes de novembre, recordem, la Generalitat, els presidents dels Consells Comarcals i els alcaldes del territori van consensuar una proposta per regular la construcció de les casetes de camp. L'acord preveia la possibilitat de construir els anomenats masets amb una superfície màxima de 60 metres quadrats i que se'n reconegués l'ús agrícola així com el caràcter lúdic i d'esbarjo que tradicionalment aquest tipus de construccions han tingut.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu Emute. Seguim ara parlant de qüestions que afecten la salut de les persones. Primerament, per fer-ho, hem d'anar cap a Santa Bàrbara. La malaltia boca, mà, peu afecta per primer cop una vintena de nens i nenes de la població. Segons assegura el pediatre Jaume Miquel, de moment no és res greu, tot i que sí que s'han de prendre mesures de prevenció per evitar-ne la propagació d'aquesta malaltia. Tampoc no es pot parlar d'una malaltia importada com a conseqüència dels moviments migratoris. De tot plegat, ens en parla en la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Des de fa algunes setmanes, el nostre municipi està afectat per un brot d'una singular malaltia que afecta especialment els infants menors de 5 anys, encara que pot aparèixer a qualsevol edat. El seu nom tècnic és febre aftosa, encara que popularment se la coneix com boca, mans, peus, perquè es caracteritza precisament per les petites lesions o ampolles que apareixen en aquestes parts dels cossos dels petits. El pediatre del Centre d'Assistència Primària del nostre municipi, el doctor Jaume Miquel, deia en una entrevista a la Plana Ràdio que encara que s'han donat uns quants casos agrupats en un període de temps relativament curt i que cal prendre, òbviament, les mesures preventives corresponents per evitar-ne la propagació, això no implica cap paràmetre de gravetat. Una epidèmia és un concepte purament estadístic quan una malaltia afecta un número relativament elevat de gent, assegurava Miquel. L'escoltem.
Sí, clar, epidèmia no és sinònim de gravetat, és a dir, l'epidèmia és un concepte purament estadístic. És a dir, quan una dolència afecta un nombre relativament important de gent i afecta més del que podem esperar en condicions normals és quan parlem d'una malaltia epidèmica. Ja dic que això no és un paràmetre de gravetat. En aquest cas parlaríem d'una epidèmia d'aquesta síndrome mans, boca, peus, perquè s'han donat uns quants casos agrupats en el temps i per tant és en aquest sentit que parlaríem d'epidèmia.
Miquel explicava que tot i que fa més de 20 anys que exerceix al nostre municipi, no recorda haver tractat cap cas d'aquesta malaltia abans. Sí que aconsellava que encara que la infecció té un procés habitual, com en qualsevol complicació vírica, i el tractament que es fa és bàsicament simptomàtic, sí que cal prendre mesures per evitar-ne la propagació, ja que és una malaltia infecciosa. Per això és millor no portar els nens i nenes afectats a l'escola o a la guarderia fins que tinguin les lesions resoltes. La malaltia es transmet per via aèria o fecal. Per això, Miquel recomanava molt especialment rentar-se les mans un cop s'hagi netejat el nen.
Sí, si es contagia, són malalties que tenen característiques epidèmiques de contagiositat. És aconsellable al nen, mentre no tingui les lesions resoltes, que no vagi a la guarderia o que no vagi a l'escola. La transmissió de la malaltia és o bé per via respiratòria, vull dir, amb la tos, amb els estornuts, amb les secrecions, o bé també per via fecal. És molt important, quan llimpiem el culet del bebè, després rentar-nos bé les mans, perquè aquest virus es transmet també per aquesta via. I és més, així com la via respiratòria, al cap de pocs dies ja deixa de contagiar, és a dir, aquells moquets, la tos, l'estornut, ja no transmet el virus, la via fecal pot trigar unes quantes setmanes. Per tant, aquests nens que han passat això durant unes quantes setmanes, no puc precisar quantes, perquè no se sap, però tindre la precaució de quan llimpiem el culet després rentant-nos les mans.
Els nens i nenes tractats aquests dies al nostre poble pel pediatre en són una vintena, i Miquel dia que en cap cas es pot parlar de que la malaltia hagi arribat al nostre poble com a conseqüència del fenomen migratori.
Gràcies, Josep. I d'alguna manera continuem en clau sanitària i referint-nos a qüestions que afecten la salut de les persones. En este cas parlem de la reforma de la llei de l'avortament que promou el govern espanyol i que ha estat el detonant perquè un grup de dones de les Terres de l'Ebre hagin decidit d'unir-se per constituir-se en col·lectiu. La primera de les accions que farà aquesta nova entitat serà la de presentar mocions als ajuntaments perquè es posicionen contra la llei de l'avortament i a favor d'una maternitat lliure i desitjada. En el cas de Tortosa, se'n recolliran més de 100 signatures per presentar una moció popular i en altres ajuntaments del territori estudiaran si ho presenten per la via de la instància o negociant-ho amb algun partit polític. Entre altres objectius del nou col·lectiu de dones de les Terres de l'Ebre hi consta també la lluita contra la violència de gènere. Tot i que algunes de les dones que formen part d'aquesta nova entitat ja formaven part del col·lectiu de dones de Tortosa, creat a finals dels anys 70, no han volgut parlar de refundació, sinó de la necessitat que les dones es tornen a organitzar davant les amenaces de la situació actual, en clara referència a la llei que promou l'actual govern de Mariano Rajoy, la llei Gallardón sobre l'avortament. Precisament, el rebuig a la reforma de la llei que promou el govern espanyol farà que una de les primeres accions que prepara el col·lectiu de dones de les Terres de l'Ebre sigui la presentació d'una moció als ajuntaments de les nostres comarques perquè es posicionen contra aquesta normativa. I així ho explicava la portaveu del col·lectiu Marisa Panisello, explicant el perquè han decidit de presentar aquestes mocions contra la llei de l'avortament.
O sigui, hem vist aquesta necessitat de començar a treballar el col·lectiu en presentar una moció, presentar mocions als ajuntaments de les Terres de l'Ebre. Perquè el que interessa és això, que els ajuntaments, o sigui, se puguen manifestar en contra d'esta llei, o sigui, que ens torna 30 anys enrere i que les dones, i el mateix nom ho indica, o sigui, l'altre dia llegia que era la llei de la maternitat obligatòria. I clar, o sigui, sembla ser que hi ha persones que no se n'han enterat que l'espècie humana, sexualitat i reproducció està separat, no? O sigui que les altres espècies que això ho tenen conjuntament, però l'espècie humana no. I clar, o sigui, la sexualitat és durant tota la vida i la reproducció té que ser lliure i desitjada. Llavors, o sigui, nosaltres treballarem per en això i treballarem. La primera acció serà aquesta, la de presentar als ajuntaments les mocions, la presentarem conjuntament col·lectiu de dones i CUP, però el col·lectiu de dones està obert a totes les dones feministes que vulguin treballar per defensar els nostres drets i, des de luego, o sigui, esperem que tingui llarga vida perquè les agressions són múltiples i veiem que cada vegada anem més cap atràs.
La moció que es presentarà per part del col·lectiu de dones de les Terres de l'Ebre treballa i insta el Parlament perquè accelera els treballs per aprovar una llei pròpia de drets, salut sexual i reproductiva. També es demana que s'inclogui entre les funcions del Centre Jove de Salut i l'Oficina Jove Baix Ebre, un servei de dones per assessorament i informació a les dones que vulguin avortar, que es facin campanyes a les escoles i instituts on es promogui la capacitat de decisió de la dona sobre el seu cos, que els serveis socials dels ajuntaments atenguin i denuncien les situacions injustes i perilloses derivades d'aquesta reforma i que es doni suport a les entitats dels municipis que puguen fer accions contra la llei de l'avortament. El col·lectiu de dones de les Terres de l'Ebre, constituït la passada setmana, prepararà també actes per commemorar el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de qüestions mediambientals. Els tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre estudien l'espectacular descens de peixos presents als canals en una campanya de rescat que es fa cada any i que enguany s'ha reduït pràcticament a la mínima expressió. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre està estudiant el fenomen que s'ha detectat en el buidatge dels canals de la infraestructura de rec del Delta de l'Ebre, on hi ha hagut un descens espectacular dels peixos presents als canals. De fet, la campanya de rescat anual s'ha reduït al mínim. Segons el Parc Natural, podria ser degut a que s'han anat fent buidatges parcials degut a la presència del caragol poma, i això ho han aprofitat els peixos per tal d'anar sortint dels canals. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Cisco Vidal, assegurava que això és una cosa positiva.
Bé, estos dies des del Parc Natural estem fent un seguiment de l'evolució dels peixos que han als canals de rec del Delta de l'Ebre. Habitualment, en aquesta època, quan s'eixuguen els canals, els peixos que queden dins se queden atrapats i des del parc el que fem és rescatar-los i traure'ls i alliberar-los a zones, diguéssim, d'aigües lliures com el riu o llacunes, etc. No? Enguany ens hem trobat una mica la circumstància de que les poblacions de peixos dels canals són menors, no hi ha les acumulacions que trobàvem altres anys, i això creiem que pot ser degut a la gestió que s'ha fet dels canals per les mesures contra el caragol poma. Hi ha hagut buidatges parcials en diferents èpoques i això ho han aprofitat els peixos per anar sortint i bé, no és cap cosa negativa, al contrari, doncs els peixos han sortit i no farà falta rescatar-los i per tant, doncs, bueno, l'únic que estem fent és una mica el seguiment i assegurar-nos que no es queden peixos atrapats i que es moren els canals.
Cal recordar que l'excepcional escassetat de peixos als canals no és d'enguany, sinó que ja va començar l'any passat. Així, el 2005 es van capturar llavors 12.000 quilos de peix. L'any passat es va registrar un mínim històric amb 1.900 i enguany la xifra se situa per sota del miler, tot i que encara queden alguns trams de canals per buidar i examinar.
Gràcies, Manel. I de les qüestions mediambientals passem ara a parlar d'arqueologia. Per fer-ho hem de retrocedir en el temps fins al passat mes d'agost. L'any passat es celebrava el jaciment preibèric de Sant Jaume Mas d'en Serrà, la 17a campanya d'excavacions arqueològiques. Un cop fet el treball de camp durant tot el mes d'agost, després, posteriorment, i ja durant el curs acadèmic, el grup de recerca arqueològica protohistòrica de la Universitat de Barcelona es dedica a processar tota la informació obtinguda al camp. Una informació, i en este cas unes novetats, les referents a la campanya d'enguany, que als micròfons d'Alcanar Ràdio comentava el codirector de les excavacions, David García. Ell és el responsable, junt amb Isabel Moreno, del grup d'estudi d'aquest jaciment preibèric de Sant Jaume Mas d'en Serrà, de fet, un dels més importants de la península. David García.
Fent una miqueta de síntesi de les principals novetats, jo començaré ja centrant-me en un aspecte que ja vam començar l'any passat a veure, però que aquest any, diguéssim, l'hem pogut concretar, sens dubte, amb molt més força, amb molta intensitat, i que ha canviat alguna de les idees que teníem, i és aquesta segona torre, que suposo que els canadeus i canadeus ja deuen haver sentit parlar d'aquesta segona torre. Sant Jaume teníem una torre en el seu moment, ara ja en tenim una segona torre, que va ser descoberta una mica de forma fortuïta i que enguany l'hem acabat d'excavar. Amb la sorpresa, ens ha sorprès en el sentit que sempre havíem pensat que les torres de Sant Jaume eren torres rodones o d'extrem arrodonit, com li diem de vegades, és a dir, com si fos, la forma seria com la d'una ferradura de cavall, una forma com la d'una ferradura de cavall en forma de punta arrodonida, però resulta que quan l'hem excavat, doncs no. Això és una cosa que passa molt en arqueologia. L'arqueologia és com un meló que fins que no l'obres no saps el que hi ha dintre, doncs aquí igual. Resulta que les torres de Sant Jaume són quadrades. Són quadrades, és a dir, són torres quadrades que s'aixecaven entre 6, 7, potser 8 metres d'altura amb aquesta forma quadrada i que en tot cas tenien un contrafort per davant de forma arrodonida. És a dir, el que li dona avui dia aquesta forma arrodonida que s'hi pot veure és en realitat aquest contrafort, però la torre en si, si la projectem cap a dalt, si la veiéssim tota alçada, avui dia ja sabem que és quadrada. La qual cosa és interessant, perquè de torres quadrades, en aquest moment, a tota Catalunya, en aquest moment em refereixo al segle VII abans de Crist, no n'existeix cap, són les úniques. Doncs bé, la primera torre quadrada del país, les dues primeres torres quadrades, de fet, són canareves. Si s'ha de fer la història militar i de les estructures militars de Catalunya, doncs, en lletres d'or, en aquest sentit.
Importància la de les torres quadrades, com també remarcable és la significació de la claveguera, el sistema de desguàs de les aigües, que al segle VII abans de Crist es va anticipar fins i tot als mètodes d'urbanització de l'imperi romà. També remarcable el sistema d'embigats d'alguns dels habitatges. Per contra, la mala notícia enguany, segons explicava David García, són els actes de vandalisme soferts al poblat, soferts a les excavacions, uns actes que, de fet, mai en els 17 anys de trajectòria s'havien donat a Sant Jaume Mas d'en Sarrà.
Mai havia passat res, mai havia passat res. De fet, el jaciment de Sant Jaume, si és un referent en moltes coses, un dels referents és que, sabent com tothom sap on està el jaciment, perquè els caneus i caneus ho sabeu tots i totes, i, però més enllà també, i ja sabeu també que, diguéssim, per la part del Graf, de l'UB, de nosaltres, sempre també hem intentat explicar el jaciment, apropar-lo a la gent, que és el que toca, a més, és el que s'ha de fer. Doncs mai ens havíem trobat cap, diguéssim, visita d'algú per fer mal al jaciment. Estem parlant de 17 anys, 17 anys, un jaciment que no està tancat, que ja sabeu que hi pot passar qualsevol sense problemes. No hi ha hagut mai cap problema. Malauradament, enguany hem tingut la visita d'algú doncs, que no s'estima tant el patrimoni i que no li té cap mena de respecte. És a dir, hem tingut la visita d'un pirata, d'un furtiu, d'algú que ha fet un parell de forats furtius en el jaciment. Fer forats en un jaciment arqueològic sempre és fer-li mal, perquè suposo molts ja ho sabeu, nosaltres treballem els jaciments arqueològics decapant-los, els tractem com una ceba, en realitat, i li anem traient capes d'aquesta ceba, que això és el que nosaltres diem els estrats arqueològics. Però és molt important diferenciar una capa de l'altra, però en el moment en què algú fa un forat, el que fa és barrejar totes les capes. I llavors, clar, la informació que havia en cada capa se barreja i a nosaltres en realitat ens serveix de molt poc. O dit d'una altra manera, cada cop que fa un forat en un jaciment arqueològic s'està carregant una pàgina de la història. I com és una pàgina única, doncs ens desapareix, ja no la podem recuperar.
De tota manera, i tal com reconeixia David García, des del grup d'arqueòlegs es confia que aquest sigui un fet puntual i aïllat que no vingui a enterbolir la ja de per si sempre bona i saludable relació que ha tingut la gent del municipi amb l'equip d'excavació i el patrimoni històric i arqueològic del municipi, una bona relació que sens dubte es veu reflectida any enrere any en les jornades de portes obertes que el grup organitza habitualment a l'acabar l'estiu sempre i un cop acabada la campanya d'excavació.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest front que va marxant ràpidament, però encara al llarg d'aquest matí poden anar caient algunes pluges disperses i irregulars cap a les comarques de Barcelona i també cap al Pirineu, on encara pot nevar en cotes relativament baixes, entre aquests 700-800 metres. Precipitacions que han deixat, per exemple, 16 litres al Pont de Suert, 12 a la Pobla de Segur, 12 a Lladurs, 10 a Organyà i també, doncs, com dèiem, amb algunes precipitacions en lloc menys habituals. Això sí, la cota de neu anirà tirant cap amunt per sobre d'aquests 1.000 metres amb el pas de les hores. També un altre protagonista des de primeres hores del matí, la temperatura ha tirat amunt, han pujat els termòmetres entre 5, 7, fins i tot 8, 9 graus en alguns sectors, més altes que no pas ahir a la mateixa hora, molta bonança, tot plegat degut a aquest cel força ennuvolat, i canvi radical de temps amb el pas de les hores. A la tarda el sol anirà guanyant terreny, les clarianes s'aniran imposant, vent de ponent a l'interior, vent de garbí a la façana litoral, i tot plegat acompanyat d'un termòmetre que també al migdia voldrà remuntar una miqueta més que no pas ahir. Per tant, alguns valors ja podrien tocar aquests 17-18 graus puntualment, fins i tot una miqueta més alts. De cara als propers dies mantindríem aquest ambient força suau i amb fronts que altre cop tornaran a arribar. Entre la nit de dijous o divendres ens arriba un sistema frontal, de cara al cap de setmana sembla que n'arribaria un altre.
I un dia més, fixant-nos en la previsió del temps per les últimes hores, arribem ja a l'hora del comiat, a l'hora del tancament d'aquesta nova edició de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, dimecres 5 de febrer. Domènec Ramal és qui, en nom de tots i cadascun dels companys i companyes dels serveis informatius de les municipals de les Terres de l'Ebre, us dona les gràcies per un dia més haver confiat en una emissora MUTE per informar-vos. Demà hi tornem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, passeu una molt feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I MUTE.